Cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 14 minuts. El Partit Popular celebra la commemoració del 25è aniversari de la seva seu. Ho fa demà amb un sopar, el que passa és que la protagonista d'aquest sopar segurament és molt probable, si tenim en compte la tertúlia que hem tingut aquest matí, que conciliï més posicions que no la pròpia seu del Partit Popular, perquè més enllà del partit i del fet polític en si, molts sitgetans coneixen Anna Valls, molts sitgetans i moltes sitgetanes, i molt probablement més enllà de la ideologia política d'Anna Valls o d'aquelles idees que pugui tenir o que alguns de vostès puguin compartir, molts d'altres pensen més en l'Anna Valls, amb aquesta senyora de Sitges, que li agrada, a veure si la podem definir com una senyora d'ordre. Anna Valls, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
És una dona d'ordre, l'Anna Valls?
Sí, crec que sí, No m'agraden els extremismes en absolut. Procuro sempre, durant tota la meva trajectòria i la meva vida, que és molt llarga, perquè tinc molts anys, doncs intentar equilibrar les coses. Això no vol dir que alguna vegada possiblement m'hagi passat, perquè sóc humana,
I l'ordre és de dretes, d'esquerres, de centre, o no és de ningú, l'ordre?
Veiem, jo per trajectòria política de la família em vaig trobar involucrada, diguem-ne, el que en diem dretes. No sóc massa partidària de dretes i esquerres, però en fi, diguem-ne dretes. Llavors, en unes èpoques doncs, molt, molt nena i molt petita, allò que segueixes, les directrius de la família, el que sembla que tal. El dia que vaig tenir capacitat de decisió pròpia, vaig valorar moltes coses i vaig veure que estava a on volia estar. O vaig voler estar, doncs, on estava, digue-ho com vulguis. Tot això, què em comporta? Una ideologia política, però et diria quasi que per damunt de la ideologia política valoro molt, molt, molt la relació humana. En aquest cas, l'amistat. Jo tinc amistats a tots els camps de les ideologies que en aquest moment s'han marcat molt i ens respectem. Que si estem en un lloc doncs, on no coincidim de pensament polític, doncs no cal parlar-ne. Parlem de moltes altres coses, des de llibres, que podria ser la part, diguem-ne, intel·lectual, a les notícies de la premsa del corazón, o de la televisió del corazón, no? És a dir, que no he tingut mai problemes. Per qüestions d'ideologia, realment jo no he discriminat mai a ningú, ni he insultat mai a ningú, cosa que no puc dir el mateix de lo que he rebut d'algunes persones.
Anna Valls i Ramon va néixer...
Mira, Anna Valls i Ramon va néixer en un poble que ja no existeix, on el meu pare, que com la majoria de les persones grans de Sitges saben, era mestre nacional, quan va fer oposicions el van enviar. El van enviar perquè en aquella època ara es queixen els que fan oposicions, que si tal. El van enviar a un poble de la província d'Osca, molt a prop de Roda d'Isàvena, que això allà sí que té un monestir d'origen romà, tot això molt, molt maco, però amb un poblet de res que se'n deia Serra d'Ui, on hi havia una escola unitària. L'escola unitària, per, hi ha persones que no d'allò massa, era que en unes èpoques, en aquests llocs, en aquests pobles on hi havia poc habitants, un mestre tenia les criatures a classe des dels 5 anys fins que acabaven. Ell els tenia que repartir en seccions, etc, etc. Bé, el meu pare el van enviar allà, aquest poble que se'n deia Serraduí, i dic se'n deia perquè realment com a poble ja no existeix, perquè en aquest moment no fa... Jo fa uns anys que vaig estar-hi de visita, que no hi havíem tornat mai més, perquè quan el meu pare va tenir els punts suficients va demanar doncs entrar-hi altres poblacions a Sitges i el van trasladar a Sitges al curs 1934-35.
Que, quant de temps va estar a Serraduí?
Doncs devia estar aproximadament uns 7 anys o 8. Llavors jo vaig néixer allà.
O sigui que Canavalls ha superat els 70.
Sí, vaig néixer claríssimament l'any 30, 1930. Quan em pregunten quants anys tinc, ho dic així, que vulgui que sumi, perquè si no, la veritat, i ara aquí ho diré en veu alta a l'aire, 77 anys són déu-n'hi-do, eh?
Ah, els porta bé, per això, li deuen haver dit també, eh?
Saps què et passa? No sé si és perillós o no, no m'hi sento. És a dir, el meu esperit no és sí... Els meus ossos sí que ho són, de 77 anys, perquè de quan en quan em fan cada mala jugada cap a què.
En qualsevol cas, en Valls va néixer a Serraduí, com li podia passar al fill o la filla d'un ferroviari.
Exacte, o d'un militar.
Per casualitat, absoluta casualitat.
Sí, sí. Llavors, d'allà vam venir cap aquí a Sitges, i bueno, des de l'any 34 que estic a Sitges, per tant, a mi em van portar a Sitges amb 4 anys, llavors vol dir que dels 77 que tinc, comprendràs que sóc sitgetana. Com a catalana, no m'arrepenteixo gens de que m'haguessin portat a néixer a Osca, en absolut, però com a catalana, pares, avis, besavis, tataravis, per ambes parts, són catalans, eren catalans.
Com era el pare i com era la mare? I fins a quin punt aquesta Anna Valls de superats als 70 creu que és com és, perquè el pare era d'una manera i la mare n'era d'una altra?
Mira, el pare era una persona molt preparada intel·lectualment, molt polític, perquè en aquest poble que vam anar a parar, des de Graus fins a aquest poble, a la meva mare, explicava ella, l'havien posada a cavall d'un burro amb la meva germana gran, que llavors era un bebè, i la meva mare inclús diu que plorava, perquè venia d'un poble de la província de Lleida, realment no ric, però amb una estabilitat, amb una família de la meva mare de benestant, i que deia, on te'n porten a mi i què he fet jo per venir per aquí, no? Llavors el meu pare, no, és a dir, es anava a cavall de burro perquè no hi havia carretera. I la carretera que hi ha en aquests moments, el meu pare es va preocupar de que la fessin. Que això m'ho van reconèixer, mira, l'any 74 vaig anar jo a aquest poble, que no hi havia tornat mai més, M'ho van reconèixer els que quedaven de que el pare. Per què? Perquè el meu pare s'anava per això, però com que el meu avi, per part del meu pare, també era mestre, jubilat, natural, en aquell moment, el meu avi li feia l'escola i això m'ho van explicar de més la gent del poble. I llavors, doncs, el meu pare, ja et dic, era això, una persona molt intel·ligent, jo crec que molt intel·ligent, moltes capacitats, inclús va començar a fer un llibre de geografia de Sitges, una cosa que ha quedat morta i parada, perquè, clar, també es va morir molt jove i va haver moltes circumstàncies. Però pensa que quan vaig anar als anys 74 a Serraduí, hi va haver un home que em va dir a su padre bien que le debieron dar los rojos, ¿eh? I dic, bueno, pues sí, lo metieron en la cárcel. Diu, sí, però no lo mataron. Dic, no, afortunadamente no, murió en la cama. Diu, si su padre viviera hoy seria ministro, ¿eh? Ministro seria. Diu, pero vaya, bien le debieron dar, bien. És a dir, que el meu pare en aquell sector doncs, ja tenia fama de que era carlista, perquè el meu avi, per part del meu pare, havia anat a la guerra carlista, el besavis veu que també, és a dir, que eren carlistes de tradició.
Difícilment podien ser altra cosa, segurament, amb aquest currículum, oi?
Clar, vist clar. Així. Llavors, vull dir que aquesta era la idea que tenia aquell home d'aquell poble, no?
I la
del
mare.
Poble aquest.
I la mare, enmig de...
La mare va ser una dona molt valenta, perquè va ser una dona que es va trobar l'any 36 amb 4 fills que tenia, embarassada, el marit a la presó, i el 30 d'agost hi van néixer 2 bessons, que en aquella època no se'n parlava de bessons. Bueno, no se'n parlava. Sí, és clar que se'n parlava, perdó, eh? El que vull dir que no eren anunciats.
Que no es podia intuir que venien bessons.
I llavors la meva mare va tenir que lluitar per aquests 6 fills el fill que tenia gran tenia 13 anys, que era un germà que molta gent d'aquí Sitges se'l recorda, perquè la veritat va ser una persona extraordinària els 42 anys de vida que va tenir, i va treballar molt i va ser molt valenta. I a més tenia un sentit de la dignitat. Jo em penso que en aquell moment va ser equivocat, eh? Perquè on avui el Parc Hotel era una torre, la famosa punxa, però era torre, i allà els militars de la zona republicana, rojos, el van convertir en una mena de quartel o no sé què massa. I la meva mare, com que esclar, la gent del poble, pobra dona, sola, amb 6 fills, 2 que n'hi han nascut, i totes aquelles coses, la van anar a buscar perquè anés a fer de cuinera. Però la meva mare, que a més era una persona molt elegant, tenia una figura extraordinària i molt tal, i molt, diu, i ara? Com haig d'anar jo allà sola de dona amb tants homes? Què dirà la gent? I per això et dic que potser va ser una dignitat, no sé si prou ben entesa, perquè no haguessin passat gana, però la dignitat d'aquella època. Això avui costa molt d'entendre la gent jove.
Per tant, Anna Valls va enxampar la guerra de petita, de ben menuda.
Sí, mira, 6 anys els faig al març, soc pistis. La gent que té...
Que té aquesta... O que creu en l'horòscop.
Exacte.
Anna Valls és peixos, molt bé.
Peix.
I una noia tan menuda, enmig de la guerra, amb el seu pare a la presó, llavors, i sa mare així,
sí,
què pensa?
Llavors resulta que, esclar, la meva mare què va fer? Va repartir primer els fills més petits, no els bessons, clar, que acabaven de néixer, que no els volia ningú, sí, amb un germà seu i la seva dona, que no tenien fills, van enviar la meva germana gran. I amb una germana de la meva mare i el marit, que també era mestre i que estaven a Guardiola de... a Llavons de Berga, avui Guardiola de Bagà, em van enviant a mi.
A Guardiola de Berga?
De Bagà. La meva germana gran de seguida la van fer tornar perquè amb 9 anys que tenia la pobra ja podia ajudar la mare. Llavors el germà que anava darrere meu, que es deia Sebastià, era massa petit, també tenia 3 anys. I a mi em van enviar a Guardiola de Berga. I bueno, allà vaig estar fins als principis del 38, perquè la veritat no estava precisament massa feliç.
Us enyoràveu?
Sí, clar, jo havia viscut amb els meus oncles no tenien fills, eren molt, molt severs, potser no ho eren massa, però ho eren, a mi m'ho resultava.
I si no, ho semblava?
Sí, i llavors doncs, un altre germà de la meva mare, que hi va anar per Nadal, del 37, li va dir, Dolores, si no em portes a la nit a Sitges, allà acabarà morint-se. I cap aquí. I la mare va dir, on passem ganes 5, en passarem 6, i ja està. I cap aquí. I bé, encara vaig arribar bé perquè just a l'abril del 38 va morir aquest germà que anava darrere meu, que deia Sebastià. Uh-huh. I, bueno, la guerra, gana, sí. Però jo, quan el meu germà gran em deia tonta, a Guardiola menjaves carn amb un to de veu. Això és que la gent d'ara això els hi sona... jo què sé, el que em sonava a mi la guerra de Cuba o la guerra dels carlistes que m'explicaven. I jo li vaig dir, m'és igual, m'agrada més la ceba bullida i amanida amb vinagre que la carn. És a dir, que t'estimes més passar gana junt amb els teus, a vegades, que tenir molta abundor amb una altra mena de fer.
Ah, volem creure que això deu ser una lliçó de per vida, no?
Sí.
Sí.
Sí, llavors aquí n'hi ha una altra que aquesta també em va marcar bastant, i és que en una casa que hi havia a la platja Sant Sebastià, els antics se n'en recorden, que era Can Vinyes, que eren d'un fabricant de Sabadell, que no sé si tenia 15 o 16 fills, per tant la casa era immensa, les cuines sobretot, els nens refugiats que van venir a parar aquí Sitges i que dormien a el que avui és el, com se diu, l'hotel aquell que hi ha al carrer Sant Francesc, que era Can Llopis.
El Galeón.
El Galeón. Un xalet que hi havia que donava a Sant Francesc i Sant Bartomeu.
Sí.
Dormien allà i menjaven a Can Vinyes. Llavors, els que érem de les famílies desgraciades, que no teníem res, amb una cullera a la mà, anàvem i si sobrava dinar ens en donaven, i si no en sobrava no ens en dinaven. Llavors, això, tu col·loca-ho amb una criatura de 7 anys i 8 anys. Això és molt dur. Però bueno, amb una altra qüestió, que llavors no en tenien la culpa ni ells ni nosaltres, això estic cansada de dir-ho, perquè érem criatures i no. Si tant si ens donaven dinar com si no ens en donaven, ens apedregaven els nens refugiats, i llavors en aquella època la platja Sant Sebastià estava plena de barques, que això potser ja està, tu encara te'n recordes, ens amagàvem sota les barques i quan ja s'havien cansat sortíem i anàvem a casa plorant. La pregunta era, què ha passat? Ens han apedregat els rojos i ens deien feixistes. Llavors a mi, quan avui haig de dir els republicans, a vegades em costa una mica, perquè el que vaig aprendre de petita era els rojos. Que després la forma d'entendre les coses i veure-les clares, dius, bé, uns eren rojos i uns altres eren republicans. És a dir, que aquí ni tots eren republicans, ni, per mi, ni tots eren rojos.
Aquella nena de 7 anys sabia què voldria ser o què voldria fer a la vida o per què passaven aquelles coses, o per què la gent es barallava, o per què la gent es matava, o per què tot això.
Jo en aquell moment sentia el que sentia, tinc tres o quatre escenes molt gravades del 36 al 39. Una és el dia que la mare ens va reunir tots al menjador de casa, que hi havia un foc en terra i tal i qual, i ens va fer un petó amb una imatge de Sant Antoni molt grossa que teníem a casa, ens va fer resar no sé què, sí, no sé si era rosari o un pare nostre o què era, no ho sé, i amb dos cistells d'aquells coves que hi havia abans per la roba, plens d'imatges religioses i llibres, unes doncs, dues persones que en aquell moment venien a casa van portar-los a la platja. La mare ens va fer despedir el Sant Antoni. I això ho tinc molt gravat. Això.
Una.
Això de les barques.
Dues.
Gravat. Una cosa, que la mare s'anava els dissabtes i diumenges a veure si per Tarragona es va haver de posar a treballar i fer sabates per Can Benaset. Sabates no, bambes. Perquè la part on avui hi ha el còrner i tot allò era, sí, la fàbrica de les bambes. I amb les parells de sabates que els hi donaven, que podien treure de la fàbrica, no donaven pagant, anaven dissabtes i diumenges cap a la part de Tarragona a el que se'n deia l'intercanvi. Eren 4 o 5 dones de Sitges, es feien un fart de caminar, perquè igual feien 20 i 30 quilòmetres de poble en poble.
I canviaven aquelles sabates per...
Per el que els donessin. Però... Arròs, avellanes, sobretot avellanes.
Sí, esclar, anant allà baix.
Sobretot avellanes. Arròs, avellanes, alguna cosa, patates, si n'hi havia. Però més que res, no podia ser coses massa grosses, perquè quan venien amb el tren els hi requisaven si es veia massa la cosa. Havien de fer unes bosses per posar l'arròs, la posaven a la cintura, etc. I recordo que amb la mare fora, quan no hi havia llum, hi havia una ampolla a casa de petroli amb un tap d'aquells que havien sigut d'una marca de colònia amb un ble. I que damunt del marbre de la xemeneia. I aquell dia, jugant, allò va caure i es va encendre. I és a dir, no ens vam encendre tots ni ens vam cremar tots, doncs perquè suposo que hi havia un àngel de la guarda, perquè hi crec jo, amb l'àngel de la guarda, que ens protegia. Aquesta cosa, l'altra, i després el dia de l'entrada dels nacionals.
Ens pensàvem que el quart record seria aquest. No, no ens ho veiem a venir.
Sí, llavors durant el temps, doncs mira, jugàvem a guitos al carrer, els carrers no estaven pavimentats i fèiem un forat a terra a la terra, i els guitos eren els pinyols dels barcocs, els patacons eren d'un tipus de mistos que hi havia, el cartró era molt tou, els tallàvem i jugàvem a patacons picant, aviam quin aixecava més, etc. Vull dir, i llavors hi ha una cosa... Clar, era petita i no...
Éreu feliç?
A veure, en cert aspecte sí, perquè jo estava amb els meus germans, que lògicament com a bons germans ens barallàvem, de quan en quan, però que fèiem una pinya. I allà el que portava la batuta i la que manava era el meu germà gran, que el pobre, ja et dic, que va començar la guerra amb 13 anys i la va acabar amb 16. I que es va morir encara no amb els 42, de resultes de tot el que va passar. Perquè va créixer molt, va treballar molt, treballava en una fàbrica, les fàbriques de sabates, com que donaven la corrent des de les 11 de la nit, em sembla que fins a les 5 del matí, les fàbriques de sabates treballaven en aquelles hores. Ell anava a treballar a la fàbrica de Can Serra, del famós Rei Bamba. I quan sortia de treballar de la fàbrica s'anava, no sé si a Gavà o al Prat, a treballar el que nosaltres aquí en dèiem una sínia a la terra.
Em voleu dir llavors, que va morir de tanta pencar.
Claro, llavors això li pagaven amb espècies, portava cols, portava patates. I a la tarda, quan arribaven les barques, anava a tirar les barques. Això, doncs, que tot això és un llenguatge tan antic que et dic que no sé amb qui li sonarà.
No, però és bo escoltar-ho.
Hi havia la cosa aquella rodona grossa, que no sé quin nom té, on la soga de les barques grans, yes. Perquè anaven sota la punta, la platja de la Fragata, i llavors posaven les fustes aquelles, bueno, se'n diu vigues, no?, però com si fossin vigues plenes de greix.
Sí, perquè les barques...
Allò, de sebo, sí. Això sí, sebo en català, llavors tiraven de les barques a l'Aliup, aquest crit de l'Aliup, això. I això sí que ho recordo perquè ho anava a veure. I llavors, amb una bossa que portaven de casa de roba, perquè, com pots comprendre, el plàstic no s'havia inventat, els hi donaven el peix que havien pescat. És a dir, també pagaven amb espècies. De tal manera que jo hi ha dos peixos que vaig dir que no menjaria mai més quan es va acabar la guerra. Una era el barat i l'altra els esparralls. Vaig dir, mai més a la vida menjaré aquests dos peixos.
Ho heu complert?
Sí. Fins ara sí.
Fins ara sí.
Per què? Perquè me'n vaig saturar tant i no m'agradaven, com la carbassa. Teníem molta carbassa, perquè les monges vetlladores es van quedar en el que era el convent llavors, sí. Vestides de paisà, amb els mocadors al cap. Va haver un d'aquí Sitges que havia fet moltes altres coses, però les va protegir molt, que vivia al carrer Sant Bartomeu, espera, que no me'n recordo com se deia, t'ho diré, i les va protegir molt, 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 molt. I llavors elles tenien l'hort i treballaven l'hort i cultivaven carbasses, i esclar, venien a casa. Això. Haig de dir que aquestes monges, així que van néixer els meus germans bessons, els van venir a batejar amb aigua beneïda. Uh-huh. O sigui que, a pesar de tal, al cap de 8 o 10 dies ja eren batejats.
Uh-huh. O sigui que carbassa tampoc, ni cabell d'àngel, vaja.
No, no el de cabell d'àngel,
cabell d'àngel mira, sí, encara.
Però la carbassa,
carbassa, res.
És que res.
Havíem deixat el pare a la presó.
Sí, el pare a la presó, primer aquí Sitges, el van convertir en presó el que era el Col·legi de les Mercedàries, suposo que això ho has sentit a dir, i després el van passar cap a Barcelona. Molt desagradable, i això ho va explicar l'Isidoro Cartró, Robert, el dia que el meu pare estava de cos present, perquè van agafar amb l'Antonio Benazet, que era el president de la Comunió Tradicionalista, així els carlins, l'Antonio Benazet, el Felip Font, el meu pare i l'Isidoro Cartró. Els quatre eren, tots quatre eren els promotors de la societat, de la cosa dels carlins aquí a Sitges. En principi aquesta va ser la cosa de campans. I llavors els van portar tots quatre a Barcelona i van passar les costes amb molta dificultat, perquè les costes en aquell moment doncs, n'hi havia que jugaven al tiro al blanco amb persones. I els que portaven el cotxe es volien parar. Però a part de que un dels que portava el cotxe, el meu pare li havia donat classe perquè la seva mare estava a casa treballant, i tenia molta caràcter. Això ja et dic que ho va explicar en Cartró, eh? Mai ho havia explicat al pare.
Mai?
Mai. Es va imposar i els va dir, no espereu aquí perquè nosaltres som quatre polítics molt importants i si ens deixeu aquí no arribareu a Barcelona perquè us pelaran a vosaltres. O sigui que, endavant. I amb això van arribar a Barcelona i els anaven a portar a les xeques del carrer Sant Elies. I el meu pare va dir, per aquí no es va la Modelo. Es va la Modelo per aquí, per aquí, per aquí. I et dic, això explicat sí, sí. Pel Cartró...
No per boca del pare.
No pel pare. I llavors van estar a la Modelo i els uns per una cosa, l'Antonio Benazet de seguida va sortir perquè l'Antonio Benazet havia nascut a Andorra. No sé per quines raons els altres van anar sortint, al final va sortir el pare el perseguien per Barcelona i com va poder va passar per França cap a Sant Sebastià amb les expedicions de contrabandistes de tabac que el que hi anaven sabien que de cada quatre expedicions en denunciaven una per poder passar les altres, no sabien si era la seva. Viatjaven de nit i de dia els tenien en coves que hi havia aigua amagats i viatjaven de nit i així es va poder passar a Sant Sebastià. Quan el meu pare li va escriure una postal a la meva mare dient que era Sant Sebastià o Sant Sebastià o no sé on,
bueno,
el que era en aquell moment l'Espanya Nacional o l'Espanya d'en Franco, quan la meva mare va rebre una postal que el meu pare es va signar amb el segon cognom de la seva mare i del seu pare, i amb el nom del seu pare, per tant la mare va entendre perfectament, va rebre una postal la meva mare i hi havia, al cap de dos dies hi va haver un registre de la policia a casa, que això també em va quedar bastant gravat, i la mare va estripant la postal per si de cas. Perquè tal, quan van néixer els dos bessons, li van oferir que vingués de Barcelona a Sitges a veure'ls. I la mare va dir que no, va dir no torna a passar les costes perquè no sabem el que pot passar. O sigui que el meu pare va conèixer els bessons el dia 2 de febrer del 39, quan havien nascut el 31 d'agost del 36.
D'acord. I quan aquí a Sitges ja havien entrat l'estat
professional? Sí, sí. Llavors el meu pare se m'anà, va estar a Briviesca, província de Burgos, uns mesos de mestre, llavors ens el van cridar a files, va entrar com alferes provisional, perquè tots els que tenien uns estudis doncs els feien alferes provisionals, i amb les tropes, quan van entrar a Sitges, ell venia i va demanar si es podia quedar. A Sitges van entrar, tu saps perfectament, el 22 de gener, i llavors el pare, amb els que anava, arribaven aquí el 2 de febrer, i llavors el pare ja es va quedar. O sigui que llavors ja vam tenir pare. Molt fotut, però pare. Perquè, esclar...
Ho dieu com... Bé, suposo que és una cosa molt, molt normal de pensar, no? L'Anna Valls no havia tingut pare fins que no va acabar.
No, per això et dic que el meu germà gran va fer de pare, i em feia després també. Quasi bé que tenia més autoritat per tots nosaltres que el propi pare.
D'acord, però una qüestió de relació, òbvia, no?
Però vaja, no hi havia problemes ni hi havia... Pare, que el pare es va morir l'any 53, eh? O sigui que també de resultes de tot el tema, amb un problema de fetge.
Bueno. Passada la guerra, l'Anna Valls què volia ser?
No ho sé ben bé. No, bueno, sí, tenia una sèrie de coses al cap. M'agradava tot el que era artístic. M'agradava el teatre, m'agradava la dansa, sapiguent que jo tenia una estructura física que no era precisament el més ideal, perquè era la típica nena gordita, rodoneta, així.
Allò que abans en deien refeta.
Això. I bé, mira, allò que vas passant, llavors un dia llegies no sé què, o veure una infermera amb una capa que en aquell moment portaven les infermeres, ai, jo vull ser infermera, però era la capa, no era la feina, etc. Val, llavors vaig anar creixent, em va tocar posar-me a treballar perquè el meu pare va estar malalt, es va trobar malament el dia 5 de gener, es va morir el 28 de desembre, i en aquell moment els mestres, a pesar de tot el que estem dient Franco i de més, no tenien ni seguretat social, per tant tot es va haver de pagar.
Em torneu a repetir la frase que heu dit allà, que eres més pobre que l'hijo d'un...
Sí, diu, passaràs més hambre que un mestre escuela.
Que un mestre escuela.
Llavors, bueno, doncs em vaig posar a treballar. Més ben dit, em van buscar una modista per anar a cosir. Me'n vaig acabar al col·legi als 14 anys. I jo dic, que em pagaran? Diu, no, estaràs dos anys cosint i si vas a portar algun vestit i et donen propina, tot això que tindràs, però no, al cap de dos anys si la modista et pagarà, no sé. No sé si quatre pessetes a la setmana o jo què sé. Bueno, i vaig dir, ah, i amb això em diuen, a l'Estrella plega la Mercè Sella i falta una dependenta. I jo, sense dir-ho, a casa meva me'n vaig anar a l'Estrella. I que consti que era molt tímida. Ja sé que no ho sembla.
No ho sembla. Doncs
pues ho era, eh? Ho he hagut de vèncer.
Bé, suposo que es pot ser decidit i tímid a la vegada.
Sí,
bé,
clar,
doncs
perquè...
hauríeu ser decidida i tímida a la vegada.
I llavors em vaig anar a l'Estrella i vaig estar 5 anys treballant a l'Estrella.
D'acord, però sí que d'alguna manera, tampoc Anna Valls, quan ha parlat això de la costura, no feia una expressió de cara massa... No us va convèncer de cap manera.
No és el meu l'agulla, no.
D'acord.
No. I això que a casa la meva mare cosia molt bé, la meva germana Feli també s'hi va dedicar...
I en una època on qualsevol noi havia de cosir, li havia d'agradar, etcètera. D'acord. A l'Estrella, per tant...
A l'Estrella. Llavors jo ja vaig veure que l'Estrella no m'hi volia quedar per sempre. Amb això em va sortir l'oportunitat de fer un curs previ d'educació física de 3 mesos a Barcelona per veure, naturalment, que en aquell moment l'educació física per part de noies depenia de la secció femenina i per part de nois del Front de Joventuts. Això està molt clar. Em vaig anar a l'escola aquella a Barcelona, per cert que estava al carrer Rosselló, la residència Àngels Mateu, que era una cosa de la Caixa que van cedir, i la veritat és que doncs va anar bé, i com que va anar bé, me'n vaig poder anar a el que era també una escola, diguem-ne, a nivell nacional, que llavors sortíem amb el títol de professores a les Naves del Marquès. de la província d'Àvila, que per cert és preciós, i la veritat, si no han tallat aquests boscos que volien tallar ara no fa gaire. Llavors, en allà doncs, vaig fer el curs, no solament era especialitzada en educació física, sinó també en monitora de joventut. En aquell moment en deien instructores, és el que han sigut les monitores de tot arreu. I a partir d'allà vaig començar a treballar amb una feina que sempre m'ha resultat extraordinàriament satisfactòria, no econòmicament, perquè estàvem molt mal retribuïts, però sí moralment. Encara avui trobo persones que em diuen, mira, des de que tu m'ho vas ensenyar, dos cops a la setmana vaig al gimnàs, que són ja persones de 50 i, perquè clar, vaig començar a donar classe a les Mercedàries, doncs era l'any 54, i així plogut. I a partir d'aquí, doncs, la meva trajectòria aquesta. Involucrada a la secció femenina, a través d'això, em vaig dedicar molt també al grup de coros i danses. No podem, la gent que fa que és de Sitges no pot oblidar que vam tenir un grup de coros i danses que el nom de Sitges el vam portar per mig món, amb uns èxits extraordinaris. I la cosa de joventuts.
Mira, I pensàveu en la política, aleshores?
Bé, és que, a veure, era una mica una missió política, però no en l'aspecte de polític d'ofici, sinó de projecció humana envers la societat. Perquè, esclar, aquí la política sempre l'entenem com el polític que mana, però tu saps perfectament que si busques l'etimologia de la paraula política, et diu doncs, que és això, el tracte humà, la projecció dels altres, i penso que allà vaig fer coses molt bé.
És a dir, no pensàveu tant en l'ideari com en la possibilitat de fer coses pels altres?
Ah, no, és que clar, és que l'ideal que ens inculcaven era treballar per la societat, perquè tu has de pensar que quan la secció femenina es va fer càrrec, per exemple, de lo que avui seria l'assistència social, que hi havia les visitadores, o el que són les assistents socials, tu has de pensar que a Espanya hi havia un grau de mortalitat infantil bestial. I que això, gràcies a totes les divulgadores de la secció femenina, entre elles hi havia una de Sitges que m'agradaria fer-ne menció, que era l'Eulàlia Torrents, va fer molt de bé... Mira, com una anècdota, no sé si tenim massa temps, però a Vallcarca. L'Eulàlia Torrents anava a Vallcarca perquè les dones d'aquella època, t'estic parlant, jo llavors no estava dintre massa d'això, sinó que potser era quan estava a Joventuts, et podria parlar dels anys 48, 49, 50, les dones no volien anar a parir a Barcelona, perquè Barcelona els hi feia por. Llavors, per exemple, a Garraf, hi havia la tia Maria. La tia Maria era la que s'encarregava de tot, tallar el cordó umbilical, un tapete de ganxet que tenia, el anaves corrent i lligava, no? O sigui que les septicèmies podien ser, en fi, mortals com eren. Bueno, doncs a Vallcarca hi havia una cosa, i era que si les criatures, al moment de néixer, durant uns quants dies, que ara ja no me'n recordo, se'ls hi posava unes gotes a l'ull, se'ls evitava una malaltia que era hereditària, que era el tracoma, que era la malaltia que produeix el treballar amb l'espart. I com que la majoria de les persones que en aquelles èpoques havien vingut a Vallcarca venien de la part de Múrcia que treballaven l'espart, doncs les criatures tenien tracoma. I això s'evitava. I com a anècdota, amb tres vivendes de Vallcarca, hi havia 21 fills en un moment determinat. 21. En un n'hi havia 7, l'altre n'hi havia 8 i l'altre n'hi havia 6. Vale? Això. Doncs això era una labor que es feia i que ja l'anaves fent en plan social. Després jo ja el tenia ja tot el del professorat i això, i era una cosa potser una mica més intel·lectual. Per exemple, vam promoure molta cosa de lectura teatral que es feia llavors, o sigui, teatre llegit, molt, inclús vam anar a Girona, hi havia nois, va venir en Carlos Candel, va venir el Pere Palacios, el Romeu, perquè eren els que tenien relació amb les noies que ho feien. I, a més, t'haig de dir que a través de la informació que rebíem des de Barcelona, les tres primeres noies de Sitges que van anar a la Universitat Laboral de Saragossa quan es va crear, hi van anar a través de la secció femenina, que jo vaig portar papers per 5, perquè ens van dir, mira, s'obre l'octubre, si teniu gent que tal i qual, i dues no van anar, una per raons de que, com que era universitat laboral, el pare tenia que ser darrer, el que avui en diem règim general de la seguretat social, una, i l'altra perquè ella no va voler marxar de Sitges, però les altres tres que hi van anar, que van ser la Vinyet Villa, la Rosa Maria Chambó i la Pilar Burillo, que van sortir amb unes notes fenomenals i que venien amb unes beques molt bones per continuar els estudis a la universitat. O sigui que va ser. I a partir d'aquí van anar moltes noies de Sitges a la Universitat Laboral de Tarragona.
Què heu fet sempre o què heu volgut?
Com?
Si heu fet sempre o què heu volgut?
No. No. No, no. Moltes vegades hagués volgut fer coses que o no estaven bé.
Sí, perquè s'han 20 i pocs anys.
O que no d'això... I llavors venia la consciència, deia, pare, que aquí no d'això, et toca fer això altre i ja està. O sigui, potser un sentit de responsabilitat bastant fort he tingut, sí. Sí, sí.
Quan entra la política a la vida d'Anna Valls?
Bé, a través de tot això de la secció femenina, pum, pum, bueno, això s'acaba, no? Bé, l'any 75, el 77-78 es va desmuntar tot, em vaig quedant sense res. Llavors el que vaig fer jo va ser l'ingrés a la universitat de major de 25 anys, perquè el meu títol era de grau mig. I vaig fer això perquè vaig dir, jo tinc que fer alguna cosa, perquè si no jo acabaré a Sant Boi. I bé, i sí, bueno, vaig treure-ho, un dia amb calma t'explicaré com, bueno, com estudiant,
ja, no,
indiscutible, no? Però,
suposo.
Bueno, la primera vegada que em vaig presentar, que vaig anar en blanc, però valia la matrícula 500 pessetes, o sigui que... L'última vegada que em vaig matricular em valia 12.000. Llavors, doncs, vaig fer això i vaig entrar i em vaig matricular a dret. M'agradava molt. Bé, com que ja van passar 3 o 4 anys i una cosa, vaig fer part del primer curs, llavors ja vaig veure que tenia 40 i pico d'anys i que tenia que, si volia estudiar, només tenia que fer treballar perquè era el modus vivendi, dormir perquè sense dormir jo no puc passar, estudiar, menjar, i la vida d'amistats i de família, zero. I llavors vaig dir, saps què et dic, nena? Que Sant Joan és a l'estiu i punto. I ho vaig desastar. Aquesta és la veritat. Sí que després, posteriorment, he fet la llicenciatura d'Educació Física, això sí.
D'acord.
Quan va canviar el plan, vaig fer INEF. Perquè, bueno, ho feien ja amb unes hores, llavors ja érem una colla, tenia un altre al·licient, perquè quan jo vaig intentar això de la universitat, jo acabava les classes a les 7 de la tarda, les havia començat a les 9 del matí d'Educació Física, llavors a les 7 mantenia que anar a la facultat, llavors en sortia a les 10, és a dir, va arribar un moment que vaig veure que allò era molt agobiant, i ho vaig deixar estar. Però quan va ser l'hora de lo d'Educació Física, érem un altre caire, perquè érem grups, ho fèiem algun dia després de les classes i els dissabtes, els matins.
I en aquell moment, en Valls, ja pensaven que podria formar part de la política activa?
No, no. A més m'hi vaig negar amb rodó. Quan em van venir a buscar les primeres, l'any 82.
Qui us va venir a buscar?
El 82 jo vaig estar a la inauguració de la Seu, que sí. Això també m'agradaria parlar-ne una mica. I després que em posés en una llista... I vaig dir que no, que jo havia estat 30 i pico d'anys o quasi 40 anys doncs amb una mena d'ideologia, amb una ideologia. Haig de tenir en compte que jo era molt José Antoniana, eh? I encara penso que la ideologia de José Antonio seria molt vàlida en molts aspectes, passa que la gent, la falange i tot això, ja saps, aquella mena d'antipatia, bueno, etcètera, cada gust, cadascual. I vaig dir que no, al final en Lorente, en Serra i en Lorente,
pumba,
van ser els dos que em van convèncer, això. Amb això jo vaig tenir un problema de salut que em vaig quedar completament paralitzada, pràcticament, i vaig haver de deixar classes, col·legis, claustres, reunions de professors, cursets, tot això vaig haver-ho de deixar, i clar, vaig tenir una vida molt ensorrada en aquell moment, i em van venir a buscar perquè anés a la Junta del Partit Popular, era una junta a uns nivells molt alts, que a mi em van satisfer, i em va servir una miqueta, doncs, diguem-ne, de vàlvula d'escape, no? I llavors, a partir d'aquí seguit, i hi ha una cosa que penso que he seguit, sent fidel als meus principis, he intentat sempre ser conseqüent amb les meves decisions i, bueno, doncs, fins aquí. I llavors això m'ha portat als moments que he hagut d'anar a l'Ajuntament, perquè estava a les llistes, perquè havia passat, doncs mira, una malauradament, perquè es va morir l'Antonio García. La segona vegada, malauradament, perquè en Nacho Deo va tenir l'accident que es va matar, i així estic, no? Llavors, esclar, ara ja d'això fora, perquè el carnet d'identitat no perdona. Tots saben, i això ho haig de dir en veu alta, que si jo tingués 20 anys menys, ni a fum de sabatots potser m'haguessin tret. Perquè la veritat és que m'agrada. M'agrada sempre i quan sigui projectar alguna feina en favor de lo que sigui, de l'entorn. No m'agrada aquestes coses petites o a vegades massa grans, una mica insultants en un moment determinat, i aquestes somrises i aquests i jo, però saps, això és el que no m'agrada de l'actuació política, o de l'actuació no, sinó de la part que forma part. Però l'altre sí, la veritat és que els dos anys que vaig estar a Benestar Social, a veure, dos anys són molt pocs per estar en un departament, amb un llistó molt alt que havia deixat l'Antonio García, perquè l'Antonio García, i això jo no sé si s'ha oblidat o hi ha gent que vol oblidar-se, va fer una feina molt bona a Benestar Social, extraordinàriament bona, perquè si hi ha un centre de dia el va crear ell, si hi ha una primera llar d'infants, que és el Cerculets, el va crear en García, si hi ha un local on hi ha la part de benestar social, en García, perquè suposo que recordes que estava ubicada al pavelló d'Iring de l'hospital. És a dir, una sèrie de coses extraordinàries i més que em podria dir. Llavors el llistó de l'Antonio García era molt alt. Llavors, a part d'això, a mi em van caure moltes coses que eren molt per una sola regidoria, perquè era nivell 10, que parlava fa un moment que parlàvem, nivell 10, sanitat, benestar social en si, espera, dues coses més. I a sanitat em van caure cementiris, inspecció de piscines dels hotels i de tal. Naturalment que no hi anava jo a la inspecció, que hi havia una tècnica, però estava, jo era responsable de lo que es fes, no? És a dir, que va ser una feina també molt, molt, molt... També, llavors, l'organització de les estades d'estiu dels infants, moltes coses. I clar, dos anys tampoc donen massa de sí, És a dir, que potser la llavor més ferma que vaig posar va ser la del tanatori, que finalment sembla ser que es farà, perquè jo sempre he pensat que era una necessitat molt perentòria per Sitges, amb molt de respecte per el que han fet els de l'hospital, perquè és molt d'agrair, perquè no vam dir res més, doncs això, no? Però bueno, doncs aquesta qüestió. Llavors ara, bé, em toca ja allò del repòs.
Del repòs. Ens queden 3 minuts, el Partit Popular fa l'homenatge, però Anna Valls té la sensació que molts sitgetans veuen en ella a una dona més enllà de qualsevol ideologia política?
Jo crec que sí, jo crec que hi ha persones que... A veure, jo penso que en general se m'ha respectat molt a Sitges com a persona, en general, indiscutiblement, que sempre hi ha, doncs, qui no està conforme, qui possiblement he fet alguna cosa que no ha sigut a satisfacció de tothom, llavors sempre he demanat disculpes, quan he acabat les legislatures he demanat disculpes per si havia fet alguna cosa...
Us ha desenganyat la vida política d'alguna cosa?
No, el que t'he dit abans, la feina, com si diguéssim, el que és feina, no. El que és equips no solament, no em refereixo a equip de govern, sinó consistori, sí.
Sí.
Sí, 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 sí. Consistori sí, perquè veig que moltes coses, vaja, que són llargues de comptar i tal.
I que no us ve massa de gust, suposo.
No, perquè seria de parlar de persones i jo com a persones les valoro a totes, però quan tenen un tipus d'actuació penso que, bueno, allò que dius, tio, t'estàs passant, o tia.
I ara l'Anna Valls està darrere a vegades de confecció de llistes o d'estratègies polítiques, o
no,
ni això
no,
tampoc?
No, jo ara estic col·laborant amb la Junta, segueixo
participant
de la Junta del Partit Popular, i voldria fer un esment en aquests dos minuts de que 25 anys de tenir la seu un partit en un lloc d'un poble com Sitges, que no s'ha mogut, que no l'hem hagut de plegar, que ha tingut moltes vicissituds, que van fundar el partit una sèrie de persones, unes que no hi són i les altres que encara hi són, afortunadament, unes que no hi són, com per exemple Sebastián Lorente, doctor que tothom sap com va treballar pel partit, Pedro Soto, també, d'una manera extraordinària, que hi són, per exemple, Ramiro Contreras va ser un dels fundadors, Fèlix Vinyer, el Josep Serra, Alsina, entre d'altres, eh? D'altres n'hi havia, però no nombro aquests, que són els que més això. I després, un record molt així, per persones com el Pedro Soto, que hi ha molta gent que està molt content de lo que va fer en Pedro Soto amb sanitat en aquell moment, ja t'he dit el què de l'Antonio García, i de Nacho Deo, que Nacho Deo, encara que no ha quedat massa palès la cosa, però, per exemple, en cultura, el temps que la va portar va fer molta feina. Jo sé d'una persona que treballava amb ell, funcionari de l'Ajuntament, que sempre diu, no sóc d'aquesta ideologia, però t'haig de dir una cosa, sempre trobo faltar amb en Nacho Deo. Això crec que té molt valor i molt important de cara a tota la cosa d'esports, de l'ampliació del pavelló i tal, que es va fer tot allò dels vestuaris del camp de futbol, que avui anirà a terra, doncs és una llàstima. Però és que també s'havien aguantat moltes legislatures en sense fer-hi res, perquè els vestuaris del camp de futbol, tots els que hi havien entrat, els hi queia la cara de vergonya quan venien equips de fora, perquè va ser una cosa que d'una manera com a molt, molt precària per una banda i molt provisional per una altra, ho va fer el seu dia en Federico Montornès, i que per dir-te que no hi havia ni desaigua, suposo que ho saps, no hi havia xarxa de clavegueram, etc. No s'havia fet mai res. Llavors es va fer aquest projecte, que es va tardar massa a portar-lo a la realitat, que sí que va costar molts diners i que avui no sé què en farem d'aquest camp.
Les 12, Anna Valls, gràcies. Felicitats.
Molt bé, Vicent.
Fins la propera.
A tu.
Tornem demà a les 9.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.